Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleu bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Radio Villarreal, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor.
Molt bon dia, estem a 26 de maig, dilluns, i miren, informe sobre intel·ligència artificial, perquè les consultes a assistents conversionals basades en intel·ligència artificial, és a dir, en bots, sense supervisió en persones vulnerables, que s'han popularitzat en els últims anys, poden comportar riscos en salut mental i greus, segons una revisió d'estudis realitzats per Itèrcia, un centre de psicoteràpia. Per a la psicòloga Elisabet Sánchez, canviar els bots pel terapeuta pot provocar des de omissió de crisis clíniques fins a dependència emocional sense un suport real, com va ocórrer amb el suïcidi d'un adolescent estatuninenc que es va enamorar del seu assistent conversional. Estos sistemes poden complementar, però no reemplaçar, la supervisió clínica humana en intervencions de salut mental. Afegis que els estudis revelen un augment de consultes en relació amb l'estrès, ansietat, depressió i trastorns de la conducta alimentària. La seva accessibilitat, ja saben, se disposa de les 24 hores del dia i les 7 dies de la setmana. I aquesta capacitat que tenen de simular converses empàtiques els permet complementar-se i fins i tot, en certs contextos, suplir parcialment l'atenció psicològica humana, sobretot on és més complicat accedir a un professional. Alguns d'aquests bots no estan dissenyats específicament per a la salut mental i formen part, ojo, que això és molt greu, de webs, de videojocs o de xarxes socials, sense control de les seves respostes. Els pacients amb problemes emocionals o de salut mental han canviat les consultes del doctor Google per les del xat GPT, on aconsegueixen una resposta en temps real i a qualsevol hora del dia. La necessitat immediata de la societat s'ha traslladat a la consulta psicològica als assistents conversionals. Això ens ho diu la psicòloga Sánchez. En fi, l'ús de bots d'intel·ligència artificial en psicoteràpia planteja oportunitats, bé, diuen, importants, també riscs crítics quan s'utilitza sense supervisió professional, ens explica la psicòloga Sánchez. A mesura que els models de llenguatge avancen en empatia simulada, ojo, i comprensió contextual, també augmenten els riscs d'interpretació errònia i omissió de signes clínics greus i dependència inapropiada del sistema. Un altre treball que també s'ha publicat en març d'enguany ressalta que els bots no estan sometjos a un control d'ètica, la qual cosa pot generar problemes greus. Principals problemes que s'estan identificats, doncs des d'Itèrcia, Saben que és el centre de psicoteràpia, s'ha elaborat una llista d'aquests principals risc que planteja aquesta tendència. I és, per exemple, la falta de detecció de crisis urgents psicològics, perquè els bots no estan equipats per a detectar o respondre apropiadament davant de senyals de risc com a una idea suïcidia, psicosis o violència domèstica. Una altra, doncs, per exemple, la falta de percepció de relació terapèutica. El realisme conversional pot generar una il·lusió de vincle terapèutic portant a l'usuari a confiar emocionalment en un agent sense consciència, sense empatia real ni formació clínica. Això distorsiona les expectatives i genera una dependència emocional. Per exemple, un altre, no? Consells inadequats o erronis, perquè a tu te pareix que hi ha comprensió i els bots poden oferir respostes incorrectes o no basades en evidències, la qual cosa és un risc si l'usuari segueix i ses recomanacions com si vingueren d'un teu terapeuta acreditat. Una altra cosa que també posen el seu accent és la falta d'adaptació a contextes clínics complexos, perquè els models encara no comprenen matisos culturals, històrics o de personalitat necessaris per a realitzar intervencions clíniques sofisticades. Això pot resultar en respostes simplistes, fins i tot nocives. I un bot no pot ser auditat com ho seria un professional humà. Claro, perquè en contextes no regulats això pot permetre l'ús irresponsable o sense control ètic de ferramentes amb impacte psicològic significatiu. En fi, intel·ligència artificial sí, però evidentment regulada i auditada. En fi, la paraula del dia.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Defenestrar. El verb defenestrar s'usa actualment per a indicar que algú ha sigut destituït del càrrec que estava ocupant, especialment si eixa destitució s'ha produït de manera inesperada o violenta. L'etimologia sempre ajuda a comprendre el significat que ha adquirit en l'actualitat. Defenestrar prové del llatí defenestrare. S'havia format per la combinació del prefix de, que fa referència al punt des del qual arranca una acció, i el substantiu fenestra, que significa finestra. De la combinació d'estos dos elements es desprèn que defenestrar, en un primer moment, significava tirar algú des de dalt d'una finestra. I així és com consta encara en la primera accepció de la definició del Diccionari Normatiu Valencià. Des de la perspectiva actual, esta acció pot parèixer una miqueta salvatge. Ho és, certament. Els costums antics eren com eren. I això és exactament el que ocorregué el 30 de juliol de 1419, en la ciutat de Praga, quan els partidaris del predicador reformista Ian Hus, mort a la foguera i venerat com a màrtir del luteranisme, entraren violentament al Consell de la ciutat i llançaren 7 regidors per la finestra. Esta pràctica es va repetir encara 3 voltes més en la mateixa ciutat, l'última a mitjan segle XX, exactament el 10 de març de 1948. Estos episodis són coneguts globalment amb el nom de defenestracions de Praga. I així és com el verb defenestrar, associat indissolublement a estos fets històrics, ha passat a utilitzar-se per a referir-se a la destitució de qualsevol càrrec públic. Però, evidentment, ara, quan es defenestra algú, no és llançat per la finestra. Hem avançat una miqueta en civisme, ni que siga en les formes.
espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
La provincia de Castellón te reta sobre dos ruedas. Rutas de bicicleta de montaña ideales para ciclistas amateur. Terrenos desafiantes. Caminos únicos entre montañas y valles. Pedalea la provincia de Castellón y siente la emoción. Más información en turismodecastellón.com. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados. Jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Utilizas gafas y preferirías lentes de contacto? Tu edad y tu graduación ya no son un problema. Las lentes de contacto de Óptica Villarreal son cómodas, se adaptan perfectamente a tus ojos y permiten corregir cualquier defecto de la vista, sea cual sea tu estilo de vida. Pásate a las lentes de contacto en Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Óptica Varilux Especialista.
En Tech Idiomas, tus hijos pueden vivir una experiencia única que les cambiará la vida y disfrutar de años académicos o trimestres en Irlanda con inmersión en colegios irlandeses. Entra en techidiomas.es y no te pierdas esta oportunidad.
¿Tens problemes amb la instal·lació elèctrica? Vols protegir el que més estimes amb una bona alarma? O potser necessites aire fresc a casa o al teu negoci? Andrés Roca és la teua solució de confiança. Experts en instal·lacions elèctriques, sistemes d'alarma, aire condicionat i ventilació, amb professionalitat, rapidesa i un servei de qualitat a mida. Crida ara o demana pressupost sense compromís. Andrés Roca, tecnologia i confort al teu servei. En l'Avinguda Cedre 23 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3 R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Si eres de los millones de personas que practica deporte y les gusta contabilizar sus kilómetros recorridos, esto te interesa. Soy Abraham Guirao, presidente de Conquistando Escalones. Desde mi silla de ruedas hago kilómetros buscando una cura para millones de personas. Tú que sales a correr, a caminar, a pedalear, dame tus kilómetros y ayúdame a encontrar una cura. Te presento kilometrosporlacura.com.
Miren, el 42% dels menors ha rebut missatges eròtico-sexuals no desitjats per internet. Un de cada tres usuaris de la xarxa no té la majoria d'edat i els delictes sexuals contra xiquets, xiquetes i adolescents representen el 71% de la ciberdelinqüència.
lo bien que suenas cuando quieres, lo bien que suenas cuando quieres.
Els menors d'edat reben missatge de caràcter eròtico-sexual no desitjats per internet i en qualsevol moment del dia. Hi ha 750.000 adults buscant a la xarxa com contactar amb un xiquet, una xiqueta o un adolescent amb el propòsit d'abusar-ne sexualment. Això ho afirma Núria Lorenzo Dus, catedràtica i investigadora de la Universitat Politècnica de València i responsable del projecte Precisió, que treballa en la prevenció a través del llenguatge de la ciberviolència sexual contra xiquets, xiquetes i adolescents. D'este projecte es desprèn que una de cada tres usuàries d'internet és menor d'edat i els delinqüents sexuals contra xiquetes i xiquets i adolescents presenten eixe 71% de la ciberdelinqüència segons dades del Ministeri d'Interior del 2021. Unes xifres acapladores, però, ojo, des que fa 4 anys. O sigui, que això ha anat en augment segur. Mostren eixa complexitat de la situació, ja que a Espanya un de cada tres menors afectats per ciberassetjament no ho va compartir amb ningú i el 75% no ho va explicar mai als seus pares. La investigació ha conclòs que darrere de molts casos d'abús hi ha un procés de manipulació des del llenguatge del depredador. És important reconèixer els patrons de comunicació que s'estableixen perquè ens permet treballar en la prevenció i ajudar als als professionals. Això ho ha explicat Lorenzo Dus en una roda de premsa. La manifestació feta per la persona depredadora no sempre s'inicia amb un contingut sexual explícit i es centra a generar confiança i amistat per a poder manipular al menor. Per això fa falta un coneixement detallat d'estos processos de manipulació que permet als menors i al seu entorn donar-se compte del que està passant abans de que passe i que ja sobrevinga el dany. També ha afirmat que els xiquets i xiquetes utilitzen les xarxes socials per a relacionar-se a escala socioafectiva i també sexual. També diu que això és normal i no té que ser un problema, però considera que és un problema de tots, tant dels centres educatius com dels educadors, progenitors, governants i empreses tecnològiques. Sense oblidar que per a buscar solucions cal tindre en compte sempre l'opinió d'estos xiquets, xiquetes i adolescents. Però vaja, existeixen i és un problema que s'està vivint ara i que tots hem de ser conscients.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló, fem territori sostenible.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinat per l'Ajuntament de l'Alcora.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Willkommen a Tech Idiomas. Cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Aprende y viaja con Tech Idiomas. Estancias en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Inglaterra. Vive la experiencia Level Up Your World. Más info en techidiomas.es.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Villarreal.
En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Nissan Almenar, Avenida de Valencia 223, Castellón.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Miren, els patinets elèctrics han arribat per a quedar-se, perquè són una solució àgil, econòmica i sostenible per a moure's per una ciutat com, per exemple, la de Villarreal. Com a tants altres municipis, els veiem cada dia. Estudiants que van a classe, treballadors que esquiven, pues, bueno, i van més ràpids, no? Esquiven els embusos, no diguem que esquiven, o sí, en sé que esquiven les persones pel carrer. O simplement gent gran que aprofita la facilitat de moviment que ofereixen. No tots els ulls els miren amb simpatia i la policia local ha iniciat una nova campanya de control des d'avui, vigilància especial del seu ús, sobretot en les zones de vianants, i serà hasta el 13 de juny, perquè l'any passat ens van posar 211 sancions durant la campanya específica de control. Van denunciar 44 infraccions i la meitat per circular, però no tocava, voreres o zones de vianants. Les multes oscil·len entre els 80 i els 200 euros per infraccions lleus o greus. poden arribar als 1.000 euros si es conduís baix els efectes de l'alcohol o les drogues. El missatge és ben claret. Tolerància zero. Bé, els pros són evidents. Els patiners reduixen emissions, descongestionen el trànsit i presenten alternatives reals a l'ús del cotxe per a trajectes curts. Són especialment útils en ciutats com la nostra, on les distàncies no són enormes, però sí llarguetes per anar caminant. Però no oblidem que molta gent els utilitza per necessitat i no per moda. Els contres també són, perquè hi ha imprudències, circulació en espais no permesos, no utilitzen cascs, no porten llums i pugen més d'un dalt del patinet. Bé, el problema de fons per a mi és un altre, i és fer un model de ciutat. Si volem una Vila Real més neta i menys col·lapsada, no podem mirar amb desconfiança els vehicles de mobilitat personal. Cal ordenar-los i també facilitar un ús per a aquests vehicles, no? Com, per exemple, més carrils adaptats, més informació per als usuaris, més coherència en les normes i, si només es veu el patinet com una molèstia, acabarem penalitzant una oportunitat. Per cert, per a quan l'ús del Vila Bici o Bici Vila, ens dona igual com li posen, però si era algo que ja ho teníem al carrer, pues acaben de fer allò que van començar.
Dime lo que quieras y diré que sí, pido una tontería pero nunca, no me faltes nunca, yo tengo derecho a ser feliz.
I també Vila Real ha apostat per aquest reciclatge orgànic. Ha incorporat 37, quina gana tenia de contenidors. 37 nou contenidors destinats específicament als establiments d'hostaleria. Vila-real fa avui un pas important en aquesta consolidació de la recollida selectiva de residus orgànics. Hotels, restaurants i cafeteries s'han adherit voluntàriament a aquesta iniciativa que vol posar ordre i rigor a la gestió d'uns dels principals residus que generem. Jo crec que és, o diuen, almenys, que són els que més generen aquests residus de matèria orgànica, els principals generadors. Segons dades de l'Arxiduria de Mig Ambient, els residus orgànics representen prop del 40% del total de deixalles diàries i, per tant, una gestió adequada no només ajuda a reduir l'impacte ambiental, sinó que transforma aquest rebuig en una oportunitat, el compostatge. Amb un bon tractament, aquesta refacció es pot convertir en compost, un adob natural altament valuós per l'agricultura i els espais verds. Aquesta iniciativa, liderada per la vicealcaldessa i regidora de Mig Ambient, Maria Fajardo, preveu sistemes de control per evitar usos indeguts, contenidors individuals o compartits, segons el cas. Diu que això, aquests contenidors, serà aquest control d'usos indeguts. Segons el cas, claus i targetes per accedir i una rotulació clara. L'objectiu és evident, que només els establiments adherits facin ús per a garantir la traçabilitat i la qualitat del residu recollit. Ara bé, cal preguntar-se, és aquesta la millor manera de consolidar el model? Les avantatges o els avantatges són clars, diuen, no? Aquesta ampliació suposa un pas endavant cap a una ciutat més sostenible implicat o implicant el sector hosteler, un dels que més residus orgànics genera, i fomentar la corresponsabilitat ambiental. A més, millora el control dels punts de recollida i reduir la possibilitat que aquests tipus de consumidor es convertisca en un abocador improvisat per a qualsevol que passi per allí. Però també hi ha desavantatges i punts febles, perquè el sistema per ara depèn de l'adhesió voluntària. Què passa amb els establiments que decidissin no sumar-se? Hi ha un pla a llarg termini per fer que aquesta pràctica siga obligatòria I en paral·lel, com s'evita que aquesta segregació selectiva quede en paper mullat si després el tractament global de residus no és el correcte? Tampoc et pot obviar la complexitat logística, contenidors en claus, targetes i recollides específiques. Tot això implica costos de manteniment i gestió. I si no es destinen recursos humans i materials adequats, el risc és acabar amb un sistema tancat que no funcione o que és difícil en altres sectors o àmbits, no? En definitiva, l'Ajuntament de Vila-real fa un pas necessari, però insuficient, si no va acompanyat d'una estratègia clara de futur, més participació, més control, però també més educació ambiental i coherència institucional, perquè el repte climàtic no és resolt només amb contenidors nous, sinó amb una política valenta, transversal i, sobretot, compromesa. Miren, i demà, dimarts, a la 1:30, al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vila-real, hi haurà una sessió extraordinària, l'aprovació dels pressupostos 2025. Un tràmit aparentment administratiu, però que amaga molt més que xifres. És el reflex d'un estil de fer política que, lamentablement, torna a posar l'interès de partits per damunt de l'interès general. Perquè, miren, el pressupost 2025 són responsabilitats compartides o excuses creuades. En fi, el govern local, format pel Partit Socialista del País Valencià i Compromís, tirarà endavant els comptes en solitaris, mentre que el Partit Popular i Vox ja han anunciat el seu vot contrari. El motiu? Un informe desfavorable d'intervenció i, en paraules dels portaveus, una manca de diàleg real. El popular Adrián Casabó denuncia que només es va produir una reunió al desembre i després no s'ha buscat cap més consens. I per part de Vox, Irene Herrero admet que no presenta una esmena a la totalitat perquè saben que no prosperaria. Per això deixen clara la seva opció. Irene Herrero fa 3 anys presenta una esmena a la totalitat que, segons paraules d'ella, se li enriuen a la cara. Ara bé, cal analitzar aquesta situació des de totes les bandes. D'una banda, el govern local actua amb una preocupant sensació de rutina, aprovant un pressupost amb un informe desfavorable, encara que siga per qüestions com la falta de pressupost estatal o la incertesa sobre les aportacions de la Generalitat, que, per cert, el pressupost de les Corts s'aprovarà dijous, tret d'improvís, o sorpresa, que ens acabem d'assabentar, i ser el pressupost de la Generalitat del 2025. Que no és un detall menor, que no arriben, que els pressupostos estatals estiguen sense aprovar i els de la Generalitat s'aproven este pressupost. Perquè ja que tindré clar que s'incorporen aquestes quantitats a nivell nacional i autonòmic dins del pressupost local, que has de tindre pulmó per aguantar que has de que arribin aquests diners, perquè arribar-te quan estan destinats t'arriben. Aquest detall importa. A més, si realment es vol pressupostos amplis i consensuat, no hi ha prou amb una reunió, perquè el diàleg es treballa, val? Per part de les dues parts, no es fingeix. Però l'oposició tampoc se queda lliure, perquè presentar-se com a víctima de l'aïllament i no aportar alternatives és còmodo. I si el projecte no t'agrada, i si el consideres incomplet o insuficient, feu propostes concretes, que s'ho posen damunt de la taula xifres, prioritats i solucions. Negar per sistema i justificar amb frases com igualment no prosperaria no és una estratègia, és una evasió de responsabilitat. perquè la ciutat de Vila-real mereix més. Més transparència, més rigor i més altura política. Per part de tots. Uns pressupostos són l'eina clau per a construir ciutat, per projectar futur i per marcar prioritats. No podem ser una carrera a veure qui queda millor de cara a la galeria. 2025 comença amb uns comptes que, tot i aprovar-se, arrosseguen dubtes, retrets i inacció per aprovar-se tard. I això no parla només dels números, parla del to polític d'una Vila-real que necessita menys partidisme i més responsabilitat.
En la força de Grúas Tomás, naix Elevat, el centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Con Tec Idiomas descubre nuestros viajes para adultos durante todo el año. Aprenderás o perfeccionarás tu inglés, alemán o francés, tanto a nivel general como profesional, pudiendo alojarte en casa de tu profesor. O si prefieres, trabaja y estudia en Irlanda y Canadá. Más info en tecidiomas.es.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Vila-real.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Vila-real.
¿A quién no le va a gustar una botella con mensajes motivadores? Vive simple, sueña grande. Si solo le ha costado un euro con su McMenú grande. Ven a McDonald's y consigue tu botella reutilizable por solo un euro más con tu McMenú grande. O hazte con el pack completo en la app de My McDonald's.
El momento es ahora.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Gotelli.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Gotelli.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
I Compromís Almassora portarà al ple una proposta per a retirar les competències als trànsfugues de Vox. La moció de Compromís pot tirar avant amb el suport conjunt de l'oposició en el pròxim ple municipal i exigirà a l'alcaldessa que la faça efectiva de manera immediata. La portaveu de Compromís a l'Ajuntament d'Almassora, Júlia Gómez, diu que no té cap sentit mantindre en el govern dos transfugues amb interessos ocults que no donen majoria ni estabilitat. Escoltem a Gómez.
Compromís portarà al ple una proposta per a llevar les competències d'urbanisme, indústria, patrimoni i serveis públics, entre altres, als transfugues, perquè el govern d'Almassora no pot estar condicionat pels interessos ocults de persones que no representen a ningú i que tampoc aporten estabilitat ni majories a l'Ajuntament. Pensem que els dos regidors de Vox Almassora i ara no escrits no haurien d'estar al govern ni el PP els hauria d'emparar tampoc com si així no passara res. La proposta pensem que pot comptar amb la majoria de suports del ple i si fos així exigirem a l'alcaldessa que li doni compliment.
I la Diputació de Castelló reforça la seguretat en el camp i incrementa un 50% les ajudes destinades als municipis per a la contractació de guardes rurals. Destinarà 300.000 euros a una nova línia de subvencions destinades als ajuntaments de menys de 5.000 habitants sense servei de vigilància i en els quals el terme municipal tingui un mínim del 30% de superfície cultivada. Marta Barretxina diu que volen camps segurs i este servei ha demostrat que és una ferramenta de gran ajuda per evitar robatoris en les explotacions agrícoles del nostre territori. Per això hem augmentat el pressupost per a continuar reforçant la seguretat i arribar a més municipis. Escoltem a la presidenta de la Diputació.
Des de la Diputació reforcem la seguretat del camp incrementant un 50% les ajudes que l'any passat vam treure per primera vegada destinades als municipis de menys de 5.000 habitants per a la contractació de guardes rurals i poder evitar així robatoris en el camp. Volem que els camps estiguen segurs i que els agricultors estiguen tranquils. I este servei, com vos dic, que se va implantar en 2024, ha demostrat que és una ferramenta de gran ajuda per evitar robatoris en les explotacions agrícoles del nostre territori. Per això, hem augmentat fins a 300.000 euros per a continuar reforçant la seguretat i arribar a més municipis.
I Falomir reivindica des de Castell de Cabres la victòria política del PSPB que ha forçat al Partit Popular a rectificar i mantindre el fons de cooperació en contra de la seva voluntat. El portaveu de la Diputació insisteix en reforçar aquesta eina de finançament. Diu que val la pena ser una molèstia al PP i si és per a defensar els nostres pobles. Per la seva part, l'alcaldessa del municipi més xicotet de la Comunitat Valenciana, Maria José Tena, agraeix al grup socialista haver salvat un mecanisme que o és tot per l'Ajuntament en representar el 60% del pressupost local. Escoltem el portaveu del PSPB de la Diputació de Castelló, Samuel Falomir.
El PSPB de la província de Castelló hem estat en Castell de Cabres, junt a la seva alcaldessa, per tal de posar en valor, no?, la importància de mantindre la Diputació de Castelló el fons de cooperació. Estem davant d'un municipi on el fons de cooperació representa el 60%. Per tant, gràcies a la pressió dels alcaldes i alcaldesses d'aquesta província i del PSPB-PSOE, van fer rectificar a la senyora Barretxina en el seu intent de tractar de deixar a tots els municipis de la província sense aquest mecanisme de finançació que, sens dubte, ajude a tots els municipis a avançar. Encara que a la senyora Barretxina no li agrada, el Partit Socialista, evidentment, tenim ara mateixa la funció, el paper de fer d'oposició. I fer oposició davant en ocasions en les seves polítiques errònies i que per a res ajuden a avançar aquesta província. Així que encara que ella considere que som una molèstia, gràcies a aquesta molèstia l'han fet a rectificar i els pobles com Castell de Cabres podran continuar rebent recursos econòmics per a fer front a inversions i per a fer front, evidentment, al seu dia a dia.
I Port Castelló es consolida com un dels ports amb major creixement en el 2025. Escoltem el president de l'Autoritat Portuària de Castelló, Rubén Ibáñez.
El Puerto Castellón sigue consolidando su trayectoria positiva en 2025, y de los datos de todos los puertos de interés general de España en el mes de abril, se consolida como el tercer puerto en granel sólido, escalando una posición con un crecimiento de más del 11,9% frente a una caída generalizada del resto de puertos del Estado. De igual modo, el puerto de Castellón crece en todos los segmentos de tráfico, tanto en mercancía general como en contenedor, como en granel sólido y granel líquido, advirtiendo una importante mejoría en el contenedor, con un crecimiento de más del 40%. Por lo tanto, al cierre del mes de abril, el puerto de Castellón se sigue consolidando como uno de los puertos más importantes de España.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
James, tienes una nueva misión. Esta es muy difícil.
Dime, M.
Tenemos que cambiar tu Aston Martin.
Claro, M. En la última misión quedó muy dañado.
No encontramos nada a tu altura.
M, déjalo en mis manos. Contacto con Alovage.
¿Cómo no lo habíamos pensado?
Claro, M. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo encuentran.
Alovage. Blasco Ibáñez 23. Frente tribuna del Estadio de la Cerámica. Villarreal. Recuerda. Wagen. Alovage.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En Big Mat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Vine a les Arts de València amb Fundació Caixa Rural Vila-real i gaudeix d'un meravellós espectacle, el musical del Fantasma de la Òpera. No et quedes sense la teua plaça. Informa't i inscriu-te en www.fundaciocaixarural.org. Places limitades.
La gente reía sin cesar, ahora la vida es muy seria.
nuestro territorio, la gente sabía trabajar y ahora quieren la paguita o vivir de mamá o de papá. Antes salías a la calle, no te tenías que preocupar, y en este siglo XXI todos te quieren robar. Y es que todos nos perdimos en un mar de niebla y cegados destruimos nuestra madre enferma.
Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Buenos días.
Buenos días, Susana. Hemos empezado con buena música, ¿verdad?
Esta persona es un cantautor, alguien que de alguna manera recauda en favor del sector primario.
Sí, efectivamente, este es un luchador por todo el sector primario. Hizo un gran documental de 2 horas de duración denominado Yerma, precisamente. Esta canción lleva ese título, además, y se refiere a que estamos dejando una tierra muy rica, como es todo el territorio nacional. La estamos dejando yerma a base de políticas agrarias nefastas, ¿no? Entonces, pues bueno, concretamente en su documental y en sus canciones, Rix recoge todas las reivindicaciones que llevamos a LIV y otras organizaciones, otras asociaciones independientes. Y bueno, viene a Valencia, viene el próximo 31 de mayo, sábado, es decir, el próximo sábado, a las 6:30, estará en la sala Peter Rock de Valencia. Y bueno, a LIV, obviamente, pues apoyamos ese concierto por el sector primario. Es un concierto por el sector primario. Y por lo tanto, yo creo que todos los agricultores, porque es que, claro, los artistas, cineastas y músicos llegan más a la sociedad que nosotros con nuestras reivindicaciones.
Bueno, llegan de otra forma.
Claro, es que esta música nos llega o no nos llega. Esta música llega muchísimo más que lo que yo pueda decir por radio, en vídeos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante apoyar a aquellos que nos apoyan. Y ahora nos preguntamos, ¿cuántos artistas nos apoyan? ¿Cuántos? ¿Cuántos conocemos? ¿Realmente conocemos a más cineastas y músicos que nos apoyen? Este señor, si se hubiera dedicado a apoyar todas las cosas de la Agenda 2030, es decir, en sus documentales hablara de igualdad, de feminismo, del tema LGTBI, del tema de la inmigración y tal, este hombre estaría forrado, recibiendo subvenciones del Estado, estaría promocionado, porque es un gran artista. Solamente hay que ver el documental Yerma y te das cuenta de la belleza de este documental, ¿no? Bien, pues este señor ha decidido luchar por todas las barbaridades que estamos sufriendo en el mundo rural y que están despoblando el mundo rural. Es decir, estamos en la España que él llama vacilada, no vaciada, vacilada. Y bueno, pues en sus canciones está recogiendo el no al Green Deal, al Pacto Verde Europeo, está recogiendo todas estas barbaridades de que nos lleguen productos desde fuera que nosotros cultivamos aquí, está hablando de esas renovables en terrenos agrícolas, está hablando de lo mismo que hablamos Alicia, que hablamos y denunciamos otras asociaciones independientes. Por lo tanto, si hay pocos artistas que nos ayudan y los artistas llegan más que nosotros al público en general y les hace sentir esa barbaridad que estamos sufriendo, obviamente tenemos que apoyarle. Tenemos que ir a esa sala Peter Rock en masa para apoyarlo. Porque él vive de esto. O sea, yo no vivo de esto, yo vivo de la agricultura. Pero él vive de esto, él vive de su arte, él vive de su música. Y si no le apoyamos, pues al final pues tendrá que abandonar su arte y su música en apoyo del sector primario y dedicarse a otras cosas. Apoyemos a quienes nos apoyan, porque encima es un gran artista. una buena música y buenos documentales. Y por lo tanto, creo que nos tenemos que volcar apoyándolo. Y bueno, el precio son 15 euros si lo sacas por internet. Yo tengo un vídeo ahora mismo en mi YouTube, en mi perfil de YouTube, hablando de ello, y pongo los enlaces a la sala Peter Rowe para poderse sacar a 15 euros. Y si no, en taquilla son 20 euros. O sea que tampoco es ninguna barbaridad, ¿no? Entonces creo que los agricultores, aparte de labrar la tierra, podemos ir a divertirnos a Valencia y, de paso, apoyar a quien nos apoya, porque no veremos mucha gente que nos apoye, y desde luego estamos en una conspiración contra el sector primario, no os quepa la menor duda, y si queremos derrotar a esa conspiración, tenemos que luchar, no podemos estar cruzados de brazos.
¿Nos vamos a quien decide sobre lo que pasa en España? ¿Nos vamos a las votaciones de Europa?
Por supuesto, vamos a las votaciones europeas, que eso también tiene su miga.
¿Qué han votado? ¿Lo tiene?
Sí, sí, vamos a ver, lo que se ha votado es un arancel, o sea, ¿verdad que hemos hablado mucho de los aranceles de Trump a España, que no nos afectaban en nada? ¿Por qué no nos afectaban en nada? Muy sencillo, porque no exportamos a Estados Unidos nada que ellos produzcan. Lo que exportamos a Estados Unidos son cosas que él no produce, y por lo tanto Estados Unidos lo va a pagar más caro y nosotros vamos a exportar exactamente lo mismo. Uh-huh. O sea, el aceite ellos no tienen, lo van a tener que pagar más. Cuando aquí iba a 10 euros lo pagábamos todos, uh-huh, sin ningún problema. Uh-huh. Ahora ha bajado, uh-huh, seguimos consumiendo el mismo aceite. Uh-huh. Pues ellos harán exactamente lo mismo, y de hecho lo han hecho, porque ya hubo una sanción de Estados Unidos a Europa por apoyar Europa a Airbus en contra de Boeing. Y entonces ya hubo una sanción al vino y al aceite. Y las dos cosas resistieron el golpe, las dos. Y el vino lo mismo, si tú quieres vino de marca Rioja o Ribera de Duero, lo tendrás que pagar más si eres americano, pero ya está, no nos afecta en nada. O sea, todo es una gran bola y un gran bulo lo que están diciendo las televisiones, pero sí hay algo que nos afecta. O sea, si a nosotros nos ponen aranceles, o nosotros ponemos aranceles a aquellos productos que utilizamos y que no tenemos, estamos castigando a nuestra población. Por esto es lo que ha hecho Europa. O sea, lo que ha hecho Europa es meterle aranceles a los fertilizantes rusos. ¡Olé! Porque nosotros lo que utilizamos son fertilizantes rusos. Entonces, los agricultores, ¿qué es lo que vamos a hacer? A pagar más por los fertilizantes, porque esos fertilizantes nosotros no los fabricamos aquí y tenemos que exportar los fertilizantes desde Rusia. Es decir, que vamos a tener costes de producción más elevados gracias a lo que se ha votado en Europa, que lo ha votado el Partido Popular Europeo, lo ha votado los socialistas europeos y, en fin, vamos a llamarles a esos dos partidos extremo centro, porque están votando de forma extremada. Y bueno, pues la extrema derecha y la extrema izquierda son los que han votado en contra de estos aranceles que castigan al campo español y europeo.
¿Sabemos quién ha votado a favor y en contra?
Sí, sí, efectivamente, el Partido Popular y el Partido Socialista Europeos, lo que yo llamo extremo centro, porque son los mayores radicales de esta sociedad, y la extrema derecha y la extrema izquierda han votado en contra de estos aranceles.
¿Y reflexión sobre esta votación?
Bueno, pues la reflexión es que la hipocresía europea, hablando de los aranceles de Trump, pone aranceles a unos productos que necesitamos en Europa. Y, por lo tanto, está castigando a los europeos con esos aranceles. No está castigando a Rusia, porque nosotros vamos a seguir comprando esos fertilizantes más caros.
Sin embargo, toman otra decisión en cuanto a los paquetes que hablábamos al principio.
Efectivamente. Bueno, ahí tenemos a Temu, AliExpress y una serie de compañías chinas que son de bajo coste. Y entonces, pues los españoles estamos comprando, y los europeos en general, ¿no? Estamos adquiriendo muchos productos que son extremadamente baratos y que encima nos vienen desde China. ¿La calidad es la misma? No es la misma calidad, ni mucho menos. ¿Y se está perjudicando a la industria europea? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué se han inventado? Se han inventado castigar con 2 euros, la Comisión Europea quiere castigar con 2 euros cada paquete que llegue desde estos sitios, desde AliExpress y desde Temu, etcétera, etcétera. Es decir, que si un paquete vale 4 euros, pagará 6. Es decir, que subirás un 50% el valor, ¿no? ¿Esto servirá para estimular un poco la venta nacional? Bueno, pienso que sí, pero es un arancel. O sea, el decir, ¿no?, que es que vamos a ponerle 2 euros a los paquetes así sin decir que es un arancel, es un arancel. O sea, si yo a la entrada de un producto lo grabo con 2 euros, en realidad estoy poniendo un arancel. Y mi pregunta es, ¿por qué no hacen lo mismo con la fruta y la verdura que nos llega desde Egipto, desde Sudáfrica, desde Marruecos, y que encima quieren ahora firmar y ratificar Mercosur? ¿Por qué no hacen lo mismo con esa fruta para defendernos a nosotros? Porque los aranceles tienen una función protectora de tu economía si se lo pones a productos que tú produces. Pero si se lo pones a productos que tú no produces, castigas a tu población. Bueno, pues en este caso están protegiendo, obviamente, productos que nosotros sí producimos aquí, que tienen mejor calidad que los de Temu y AliExpress, pero se olvidan de la alimentación. Y no solamente se olvidan, sino que estoy seguro que jamás le pondrán algo semejante a las naranjas que vienen de Egipto, de Marruecos o desde Sudáfrica. Por lo tanto, yo les llamo hipócritas, les llamo indecentes, y estamos gobernados por nuestros propios enemigos. Y al que no lo vea es porque no quiere abrir los ojos. Y lo que hemos visto al revés, es decir, que le están poniendo aranceles justo a aquello que nosotros no tenemos más remedio que utilizar y que nos eleva los costes de producción. Pues, oye, en realidad, no sé cómo explicártelo, pero lo están redondeando en esa conspiración que tienen contra Europa.
Recordemos el concierto, sí, que será el sábado a las 6:30 de la tarde en Peter Rock, en Valencia, en apoyo del sector primario. En tu página, en tu perfil lo tienes,
sí,
¿no,
en
Víctor?
Mi perfil de YouTube efectivamente lo tengo. Tengo, digamos, una explicación parecida a la que he hecho ahora en la radio del por qué los agricultores tenemos que ir y por qué Alif apoya este concierto. Y allí, debajo del vídeo, pues vienen todos los enlaces a música de Miguel Riggs, al documental Yerma, a sacar las entradas por internet, etcétera, etcétera.
¿Se nos queda algo en el tintero?
Bueno, vamos a ver, si quieres hablamos de otra cosa que voy a tratar en la nuestra agricultura, que es los mitos de la agricultura ecológica. Los mitos de la agricultura ecológica, porque desde Europa...
Lo que pasa es que tenemos el tiempo muy justo.
Pues
hoy
lo resumo, ¿vale?
Vale.
Bien, la agricultura ecológica está potenciada desde la Unión Europea hasta el punto de que en la estrategia de la granja a la mesa se dice que el 25% de nuestra agricultura tiene que ser ecológica. Nos hablan de sostenibilidad, nos hablan de que tiene mejor sabor, de que tiene más nutrientes, de tal. Todo eso es falso, todo eso son mitos, y los desmonto científicamente en la nuestra agricultura. La agricultura ecológica no es más sana. Al contrario, es más peligrosa porque tiene bacterias que vienen precisamente de los estiércoles o de utilizar...
Lo van a tachar de conspiranoico.
No, lo sé, pero yo cuento la verdad. A mí me da igual de lo que me tachen. O sea, el que vea ese programa se dará cuenta de que hablo de la ciencia.
Son pruebas científicas.
Sí. Vamos a ver. De hecho, el señor Bernard Uhl, que es científico y es el científico de los científicos que está en la EFSA, es el director general de la EFSA, es decir, la European Food Safety Authority. Es el director de la Seguridad Alimentaria Europea. Bueno, pues este señor dice en un artículo que la agricultura natural no es ni más sana, ni más segura, ni más sostenible, ni tiene ninguna rentabilidad. Y eso es lo que yo demuestro, y eso es lo que yo demuestro en el vídeo. Lo que dice un científico. ¿Basado en qué? En las declaraciones de este científico. Este científico es veterinario, este científico doctor en veterinaria, y este es doctor también en bromatología, es decir, en alimentación. Es decir, todo lo que hay en mi programa son declaraciones científicas, con lo cual los conspiranoicos y los negacionistas son todos esos políticos que nos dicen que la agricultura ecológica es más sana, es más segura y es más sostenible. Todo eso es falso y lo desmonto en la nuestra agricultura.
La próxima semana, si quiere, viene y me lo explica, porque hoy nos hemos comido el tiempo todos unos a otros. Víctor Viciedo, presidente de la Asociación
De Labradores.
De Labradores Independientes Valencianos. Gracias.
Muchísimas gracias, Susana. Sea que tengas, defiende tu patria española.
Cegados, destruidos.
Dora Saura, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real, bon dia.
Bon dia a totes i a tots.
Cap de setmana mogudet, perquè el dissabte a les 11 estava vostè en la inauguració de l'exposició col·lectiva Castelló Contemporània, comissariada per Fira Marte.
Sí, senyora. El divendres va ser la inauguració de Marte de la Fira Internacional d'Art Contemporani a Castelló, i com tots els anys, ha hagut anys que Vila-real ha col·laborat i ha hagut que no, enguany hem col·laborat i s'ha portat part d'esta xicoteta exposició d'autors a Vila-real. Tres d'ells eren de Vila-real i la resta, fins a 12, de Castelló. Extraordinari. La Fira Marte i la inauguració del divendres, extraordinària, perquè a més n'hi havia una mostra de miau, n'hi havia il·lustració, n'hi havia escultura, pintura, o sigui que molt bé, molt divers. I el dissabte pues, vam inaugurar així a les 11, van vindre tots els galeristes, van vindre els excepte tres, que no van poder assistir perquè viuen fora, una viu a Londres, l'altra viu a Amsterdam, la resta van acudir tots, tant els autors, els artistes, com els galeristes. Dos autobusos des de Castelló, i d'ací van ja moure cap a Vilafamés, o sigui que un èxit rotund.
Diumenge.
Si voleu, vos dic un poc l'horari, perquè podreu visitar la Fira Marte fins al 28 de juny. De dijous a dissabte tenim obert de 5 a 8 de la vesprada, i els dissabtes també de matí, de 10 a 1. I alguns dels autors...
El convent Espai d'Art.
Sí, el convent Espai d'Art. De Vila-real està Doñate, Gemma Quiles i Paco Dalmau.
Sí.
I la resta són tots de Castelló. Bueno, Carlos Pesudo, Lucía Moya, Carlos Sebastià, ja veureu, perquè estarà... la veritat és que val la pena.
Bé, però fins al dia 28 de juny està obert per a que puguem anar a visitar-lo.
Sí, són artistes ja en projecció internacional. Sabeu que la DETES és com un llançament de joves promeses, i esta és ja pues, consolidació d'artistes en molta projecció internacional. Estem molt contents, molt contentes.
I a l'Auditori Municipal, Rafael Beltrán, el diumenge a les 6:30... Imagina't, és la mostra final del curs d'Escola Municipal de Dansa, no?
Sí, la nostra escola municipal, igual que la de teatre, serà al llarg de tota esta setmana. La directora Erika va voler fer-ho tot en un espectacle que va durar 2 hores, ple d'emoció. Jo personalment la vaig felicitar i li vaig donar l'enhorabona perquè va saber integrar, diguem, els menuts en els joves, en els més grans, en els inclusiu, va ser inclusiu, estaven els de Down, que també van fer en solitari, bolos en els altres, en els menuts, en els grans. Va ser creativitat a raudals. Artísticament una qualitat impressionant. Ahí se veia un treball darrere que ens va emocionar no solament a mi, perquè quan se va acabar l'espectacle, que ja dic 2 hores d'espectacle sense parar, n'hi havia gent que eixia i feia és que m'ha fet plorar, i jo deia, i és que a mi també, perquè una qualitat artística impressionant. I dono l'enhorabona a Erika Galmés, que és la que porta l'escola de dansa,
i a totes les mares, els pares, tota la quantitat de gent que contribuís. Els actors i els balladors són ideal, però totes aquestes famílies que van cada setmana, que els porten, que estan ahí per al que faci falta, estos són uns herois incansables.
Uns herois. Se respirava molta sensibilitat i se respirava, sobretot, molta felicitat. I això ho van saber transmetre a tot l'auditori, que, per cert, estava de gom a gom, inclús dalt, o sigui, aforament total.
Però
va ser molt emocionant.
Avui dilluns, a les 6, també es fa la mostra final del curs de l'Escola Municipal de Teatre.
Sí, sí, la de teatre serà distinta perquè va per grups. Aleshores tindrem dilluns i dimecres a les 6, faran la mostra els d'infantil.
Grup infantil A?
Sí, infantil A i infantil B, a les 6 de la vespre en l'escola. I després el dissabte sí que ja tenim la juvenil a les 12, a l'Auditori Municipal, a les 5 la d'adults i a les 7:30 l'altre grup d'adults.
El dissabte podeu... 31.
El dissabte 31, sí. Tenim tres sessions, a les 12, a les 5 i a les 7 i mitja. Uh-huh. Bueno, fan La vida de Brian, La ratonera, de Agatha Christie, La família Coleman i Torpiezas, o sigui que vos divertireu. Vos divertireu moltíssim.
Això són les activitats. Per cert, aquestes inauguracions ha estat acompanyada, vostè?
Acompanyada per qui? Per el públic o per...
No, el públic estava de gom a gom. Sí, jo el que me referís és, normalment, mira, quan se fa algun tipus d'inauguració i demés, sempre va algun regidor del mateix equip de govern, ja no dic del mateix partit.
En la gala d'ahir en la mostra de l'escola de dansa, no. De políticament parlant... Uh-huh. Estaven les dues files buides i jo assentada en la primera. Tan lindament. Però bueno, bé.
No sé si la meva companya ha rebut fotos d'allò. No hem rebut fotos, hem rebut la nota de premsa perquè seria llamatiu veure les dues primeres fileres buides, però vaja, no els interessava massa la dansa.
No sé, jo pense que valia molt la pena veure el treball que hi ha darrere. I com he dit, la sensibilitat, la creativitat i la emoció. És que ens van treure les emocions a flor de pell. Era un no parar. I després, al final, tants agraïments uns als altres, perquè, clar, tantes hores junts i que el producte hagi sigut excel·lent, dona una satisfacció enorme.
Vaja, però avui també tenen les dues primeres fileres guardades, no?
Bueno, és que avui se fa a l'escola.
Vale.
Perquè són és infantil, però sí que és cert que el dissabte sí que estarà reservat també per a tota l'agrupació municipal. Si voleu, bueno, si volen anar, estan tots convidats. 12 a les 5 de la vesprada i a les 7 i mitja.
Mire, no havia tingut l'oportunitat de parlar amb vostè perquè a més sempre va pillar de temps. Avui, per exemple, ja sé que hi ha una reunió, ja en passem un minut, però vull fer-li una pregunta. Sí. Quan ve l'alcalde el divendres de festes, jo li pregunte si Cultura tenia la mateixa quantitat de diners quan la regidoria estava en mans de l'anterior regidora de Cultura, que era del Partit Socialista, i l'alcalde en diu que la mateixa quantitat. Vostè això sap si és cert o no?
Jo no sé la quantitat que tindrien...
O sigui, això no es tanca al lloc.
Perquè no recordo exactament el que sí que...
Però vostè va arribar a veure la quantitat de la seva pèrdua?
Ho van veure quan se van aprovar els pressupostos. Mm-hmm. Ara no el recordo, sincerament. Jo sé que nosaltres estem funcionant... Bueno, ja ens hem gastat el 5% del pressupost.
Però tenia vostè el mateix pressupost que estava assignada a l'anterior regidora?
Jo crec que... bueno, és que tindria que comprovar les xifres, però en principi estem fent de tripas corazón, que se diu en castellà. O sigui, estem...
Sí,
per exemple, la programació d'estiu a l'Ermita, que vos dic des d'ací, que ja està pràcticament tancada, ens falta tancar una actuació neta o dos de dijous i divendres i altres cosetes que tenim programades. Intentem que siga... que hi hagi molta activitat bona, però que no siga costosa econòmicament. Aquesta és la idea, que hi hagi molta participació de tot tipus d'edats, però en un pressupost reduït per a, diguem, intentar poder acabar l'any en el pressupost.
El que jo li pregunto és si vostè sap que era la mateixa quantitat, perquè l'alcalde va dir que era la mateixa quantitat, per allò de que, sap, a voltes, parlàvem de l'auditori, que no podia estar obert tots els dies que volíem, doncs que hi havia cap mancança de personal i també de ferramentes per a poder utilitzar, com per exemple un micro i demés. I l'alcalde va dir que l'anterior regidora va tenir la mateixa assignació que vostè.
Pues la tindria, sí, però nosaltres hem fet el que sigui pressupostat des que jo soc regidora, és una gran quantitat d'inversions per a millorar els espais culturals en general. Des de fumigar, des de tratar la corca, des de canviar tapissar de les butaques, la il·luminació... Això sí que li puc dir jo, que el tema inversions sí que és necessari fer-lo perquè feia molts anys que no es feia i és precís. I que, com ja sabeu, enguany ha hagut abonament, ha hagut fet carrer, com sempre, la setmana anterior a festes, esperem que l'any que ve també tinguem l'abonament, el fit carrer, sense problemes, i també vos dic que estem també buscant, ara mateixa, estem, per exemple, per l'estiu a l'Ermita, estem buscant subvencions de la Diputació. per exemple. Pues o sigui, n'hi ha que buscar, n'hi ha que estudiar, n'hi ha que llegir i traure una miqueta d'ajuda. Crec que no sé si arriba a 700 o 800 euros. És igual. Si entra una obra, entra una obra. Una obra que podem fer a l'ermita per a tots els ciutadans i ciutadanes de Vila-real. Això funciona així.
Uh-huh. Bé, lògicament, vostè m'ha dit els actes que l'anterior regidora no havia fet a hores d'ara en el pressupost que vostè tenia.
Sí, sí.
Vale. Era per preguntar-li-ho.
Sí.
Per lo demés, Dora, animaeta i cultura i...
Home, jo crec que en cultura estem fent moltíssimes coses i jo, de veritat, després de... Jo penso que és fonamental traure endavant l'Escola Municipal de Teatre i la de dansa. Són nostres, participa moltíssima gent, pares, mares, familiars...
Se corria el perill tot... de no traure-lo?
A veure, el tema de la dansa, no, perquè és... Espera, bueno, tenir 2 anys prorrogable i tal. La de teatre, pues, hem intentat prorrogar-ho, però bueno, ha hagut ahí unes discrepàncies entre pues, 3 bandes, diguem, a 3 bandes. Pues, a millor alguna autoritat, a millor alguns empresaris de teatre i alguna que altra queixa que se va solventar en temps i forma quan, per part de les usuaris, però que bueno, portava noms de persones que havien portat l'Escola de Teatre en anys anteriors, que això, pues, bé, però se va subsanar, perquè la veritat és que l'empresa sempre ha estat a disposició de la regidoria, a disposició dels usuaris i usuàries, i s'havia solventat. Però al final hem decidit que no es prorrogarà i se traurà la licitació. Costarà una miqueta més perquè sabeu que tots els processos, i no per culpa dels funcionaris en absolut, sinó per, com vaig dir l'altre dia, la carència sistemàtica de treballadors, pues fa que se dilaten el temps. Que és possible que al relicitar, o sigui, al licitar-ho de nou, este procés, i al haver tantes licitacions anteriors així, a lo millor se quede al final del montó i se retrase la matrícula i en lloc de setembre, pues a lo millor siga en octubre o novembre. Depèn del procés administratiu, però que ja dic, no depèn ni de la regidoria, ni de la regidoria de cultura ni del funcionariat, sinó de la quantitat de treball que se té a la casa. Vull remarcar això, és la quantitat de treball i de la manca de personal.
En este cas se traurà la licitació, tardarà un poc més, i la licitació serà per quant de temps? És un any, és renovable?
Són 2, com sempre, prorrogables, un darrere un altre, en total 4 màxim.
En la de dansa ha decidit prorrogar-lo,
sí.
I en esta ha decidit traure-lo a llicència pública, no?
Sí, així és.
Decisions valentes? Arriscades?
A veure, decisions valentes i a vegades...
Impopulars?
Sí, bueno,
sense
jo crec...
realit polític, digue'm algo.
Sí, diré que el fet que s'hagi de tornar a licitar pues, provocarà un endarreriment del començament del curs. Jo ho dic així perquè tot el món estigui...
I els beneficis de tornar-lo a licitar?
Els beneficis no se sap perquè... Claro, licitar-ho, pues, no, tu no pots posar en cap clàusula que diga vull que siguin les escoles de teatre de Vila-real o vull que siga una empresa del cantó de ma casa, perquè això és una cosa, una il·legalitat com una casa, perquè ja ho hem... Estaria molt xulo que...
Ventatge és la transparència, per
la
exemple,
transparència,
no?
Total, que poden accedir aquestes empreses de prop i que ens encantaria que guanyaren la licitació, és clar i obvi, però que, clar, a lo millor, pues, jo què sé, pot vindre una empresa de València o una de Burgos, jo què sé, és que això...
Però no té més punts una per estar més pròxima al millor?
No.
Ai, no?
No. Ho hem consultat en la casa i, claro, això és
un tema... És a la llei?
Sí.
O sigui, igualtat
d'oportunitats.
Senyir-se a la llei.
Igualtat d'oportunitats, sí. Sí que se valorarà més el projecte pedagògic que l'econòmic. Sempre. Que és el que... Perquè
faltaria
el compromís...
més regidora.
No, però ha hagut vegades que no ha sigut així. Però des de compromís sempre hem postulat el fet de el projecte pedagògic, que s'ha de valorar molt més que l'econòmic, que al final vull dir que tinga més puntuació més que l'econòmic. Al final l'economia també compta, òbviament, però valorar més la pedagogia.
Cada dia me dona una sorpresa.
Ai, sí, és que tenim tant de treball i tantes coses que dir i tantes coses que fer que no parem.
Bueno.
Però com el poble participa, està molt bé.
No, i sobretot jo... a l'hora de prendre decisions, sí, en quant a lo que vostè té que gestionar, en aquest cas, que és l'àrea de cultura.
Crítiques en tindrem sempre, Intentem fer-ho de la millor manera possible per satisfer a tot el món, o sigui, als usuaris, als usuaris i, bueno, i a les empreses. Perquè
sí, sí. Vostè pot ir a la reunió que va, ara?
Jo me'n vaig a una reunió del meu grup municipal.
Ah, vale. No li dic sí. Jo perquè li he dit, quasi que la podíem fer així dins de la ràdio, que seria el sí. més transparent possible, no?
No n'hi ha res que ocultar, la veritat.
Ja, ja, però per això, quan no n'hi ha res que ocultar, a mi m'encantaria, no?, sí, sí. que se poguera fer per ràdio. Per cert, que demà la tindrem en directe en l'aprovació dels pressupostos.
Sí, sí, sí. Demà tenim...
El seu grup?
Jo esta vespre vaig al... Sí, jo esta vespre haig d'anar a la mostra d'infantil, que m'avellis molt per a veure el treball de tot l'any. M'encantarà veure-ho, però després m'hauré de posar a estudiar coses que me tinc que repassar per a demà, clar, perquè tot el treball este burocràtic també n'hi ha que fer-lo, per a anar preparar demà a la una i mitja.
Tenim Home, en teoria, i si n'han aprovat, perquè el govern està entre dos partits, Compromís i PSOE, que s'han posat d'acord per a tirar-ho endavant.
Esperem que sí, perquè s'ha tractat en comissions, s'han resolt dubtes i esperem que sí. Jo soc molt positiva i molt optimista en aquest sentit, perquè sabeu que un ajuntament sense pressupostos no funciona, està tot paralitzat.
Bueno, si la coalició de govern està a favor, ix endavant. Això ho tenim clar.
Esperem que isca endavant.
Pues així no serà. Dora Saura, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vostès, com sempre.
Óptica Villarreal, revisamos tu vista con la tecnología más avanzada, vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Villarreal sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista. Oye, ¿has visto las botellas de McDonald's? Son geniales.
¿Las de las frases motivadoras? Vive simple, sueña grande, me encantan.
Sí, con la compra de tu McMenú grande o menú ensalada, te la llevas por solo un euro más. Yo la llevo a todas partes.
Necesito una para empezar bien el día.
Consigue tu botella motivacional con tu McMenú grande o menú ensalada por solo un euro más. Hay cuatro modelos diferentes. No te quedes sin la tuya. Ven a McDonald's.
Idiomas, disfruta del mejor verano de tu vida aprendiendo inglés en nuestros campamentos de Benicassim, Benisummer Camp, La Destibella y más ubicaciones a nivel nacional. También en Irlanda, Alemania, Francia y otros destinos. Infórmate en nuestros centros TEC Idiomas de Castellón y Villarreal y a través de nuestra web tecidiomas.es.
¿Utilizas gafas y preferirías lentes de contacto? Tu edad y tu graduación ya no son un problema. Las lentes de contacto de Óptica Villarreal son cómodas, se adaptan perfectamente a tus ojos y permiten corregir cualquier defecto de la vista, sea cual sea tu estilo de vida. Pásate a las lentes de contacto en Óptica Villarreal. Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Nissan Almenar, Avenida de Valencia 223, Castellón.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio. Experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Quieres reformar tu casa? En Bigmat Pepe Arenós encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámica, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Te esperamos.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
La provincia de Castellón te reta sobre dos ruedas. Rutas de bicicleta de montaña ideales para ciclistas amateur. Terrenos desafiantes. Caminos únicos entre montañas y valles. Pedalea la provincia de Castellón y siente la emoción. Más información en turismodecastellón.com. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados. Jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Utilizas gafas y preferirías lentes de contacto? Tu edad y tu graduación ya no son un problema. Las lentes de contacto de Óptica Villarreal son cómodas, se adaptan perfectamente a tus ojos y permiten corregir cualquier defecto de la vista, sea cual sea tu estilo de vida. Pásate a las lentes de contacto en Óptica Villarreal. Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
En Tec Idiomas, tus hijos pueden vivir una experiencia única que les cambiará la vida y disfrutar de años académicos o trimestres en Irlanda con inmersión en colegios irlandeses. Entra en tecidiomas.es y no te pierdas esta oportunidad.
¿Tens problemes a la instal·lació elèctrica? ¿Vols protegir el que més estimes amb una bona alarma? ¿O potser necessites aire fresc a casa o al teu negoci? Andrés Roca és la teua solució de confiança. Expert en instal·lacions elèctriques, sistemes d'alarma, aire condicionat i ventilació, amb professionalitat, rapidesa i un servei de qualitat a mida. Crida ara o demana pressupost sense compromís. Andrés Roca, tecnologia i confort al teu servei. En l'Avinguda Cedre 23 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3 R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Xavier Casabó, portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real. Bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Demà ple extraordinari.
Sí, demà ple extraordinari. Pareix ser que per fi pues, el govern municipal ha tirat avant en el pressupost i pràcticament mig any després pues, aprovaran ese pressupost.
En el seu vot en contra.
Bueno, crec que no hi ha que ser massa intel·ligent per a saber que el Partit Popular no pot avalar un pressupost que va ser el pressupost que va confirmar que els veïns i veïnes van a passar per Caixa i l'Ajuntament recaptarà més de 5 milions d'euros extra a partir d'aquest any via aquesta tassa de basures. Per tant, un pressupost que el que fa és augmentar la càrrega positiva dels nostres veïns i veïnes, pues no és un pressupost que puguem validar, no? I després un pressupost que en el seu capítol d'inversions es torna a presentar les mateixes inversions que ja ens van presentar l'any passat el Partit Socialista i Compromís, i per tant són inversions que, tot i anunciar-les fa un any, portar-les en el pressupost, tindre els diners per a fer aquestes inversions, pues no s'han fet durant tot aquest exercici i tornen a aparèixer les mateixes inversions que ja es van anunciar l'any passat, no? Per tant, al final, com ja ens van deixar clar l'altre dia membres del govern, és el seu pressupost, baix els seus criteris, i per tant, pues, ells seran responsables d'aquest pressupost i de les seues conseqüències.
Bueno, diuen que vostès tampoc els han presentat alternatives.
Bueno, tampoc ens han convidat a que les presentem, no? I això no és així, no? Ens van convocar a una reunió, jo recordo, a principi de desembre. Se'ns va convocar a una reunió, i aquesta reunió el govern no va presentar cap document del pressupost, ningú, absolutament ningú. I nosaltres, tot i això, sí que vam parlar d'algunes línies que per a nosaltres eren fonamentals, no? Una era la que te comentava al principi, que no se augmentara la càrrega impositiva que ja patien els veïns i veïnes de Vila-real. Així cal recordar que en els últims anys s'ha incrementat fins a quasi un 25% el rebut de l'IBI, la contribució, i ses pujades anaven sempre justificades en que augmentava el preu del tractament i recollida de residus, i ara que el Partit Socialista i Compromís instauren esa nova tassa de basures, el preu de la contribució apenes es toca, no? I ese 2%, que evidentment és totalment insuficient. La nostra proposta era clara, vam portar també en el seu moment una moció al ple, que era rebaixar l'impost de béns immobles, la contribució, en un percentatge que compensara aquesta pujada que via taxa de basures anàvem a tindre els veïns i veïnes de Vila-real. Això va ser rebutjat pel govern, no? Des d'aquesta reunió que li comenté jo de principis de desembre, no hem tingut cap contacte més amb el govern. El govern no ens ha tornat a convocar, almenys al nostre grup, a cap reunió per a parlar del pressupost, i per tant ells, com li dic, 6 mesos més tard porten aquest projecte de pressupostos, un projecte de pressupostos, per cert, que s'aprovarà amb informe desfavorable de la intervenció municipal, i per tant pues, crec que han tingut temps suficient per a presentar un bon pressupost, i aquest pressupost pues, és evident que aprovant-se a finals de maig, per tant entrarà en vigor ja el juliol, és un pressupost que arriba tard i per a nosaltres arriba també malament.
En aquest cas, l'alcalde de l'Ajuntament té previst l'informe desfavorable, però no obstant tenen majoria, els dos partits el portaran endavant. Cap la possibilitat de que s'impugni aquest pressupost?
Pues veurem, no? Ahí està el tema de personal també, amb molta incertesa, perquè una vegada més l'alcalde de la ciutat i el govern ha incomplit amb la seva paraula, no s'ha portat endavant el procés d'estabilització que sí que en temps i forma han fet la resta d'administracions del nostre voltant.
Li ho dic per els temps, perquè si pensem que és en juliol, sí que la possibilitat de que s'impugne, lògicament tirarà igual endavant, però pot ser... pels que ens fem la idea de que arriben antes els pressupostos, se retrasa la cosa, no?
Pues veurem, no? Evidentment, totes les parts implicades en aquest pressupost tenen els seus drets, i evidentment, si tot això s'endarrerís més, no és responsabilitat de qui puga exercir els seus drets, sinó és responsabilitat de que el govern, en lloc de presentar el pressupost del mes d'octubre, que és quan hauria de presentar-se, i quan, per cert, la llei marca que s'han de presentar el projecte de pressupostos, i això faria que l'1 de gener estiguera en vigor, pues si s'endarrerís per algun motiu, serà responsabilitat de qui ha decidit presentar-lo quasi mig any més tard del que havia de fer-ho.
és importantíssim tindre un pressupost aprovat, més que important. En cas de que estiguera governant minoria com estava l'alcalde de Vila-real, vostè haverà recolzat aquest pressupost pel bé de la ciutadania?
Però jo crec que no es tracta ja ni d'estar en minoria o en majoria, no? Jo, si fos alcalde de la ciutat i estiguera en majoria, em sentaria a parlar també en la resta
Sí, però en el suposat cas de que estiguera governant minoria i demanara que s'aprovara el pressupost, vostè què faria?
Evidentment, si estiguera governant en minoria, més motiu per a parlar en tot el món, perquè quan ho està en minoria no té els vots necessaris per aprovar les coses, no? Però com li dia, en qualsevol situació, jo sent alcalde de la ciutat me sentaria a parlar en tots els grups, perquè evidentment hi ha grups en els que podem tindre a nivell ideològic diferències importants, però jo em negue a pensar que el que puguem proposar en la resta de grups no hi ha res, absolutament res, que se puga incorporar i que siga positiu per a la ciutat. Jo crec que no, no? Jo crec que de segur que de tots els grups en representació en el ple de l'Ajuntament de Vila-real poden aportar coses que són positives, no? Jo crec
sí,
que...
però més enllà de brillar políticament, estem parlant de les necessitats del ciutadà.
Per això mateix.
Si s'ha d'aprovar un pressupost i estiguera en minoria, imagina que li digueré Adrià, ens hem de sentar perquè això ha deixat endavant, perquè lògicament el poble no pot estar paralitzat. S'assentaria.
Jo m'assentaria...
Vostè li donaria el seu recolzament?
Jo m'assentaria a parlar, però és que no, això no ha passat ni quan han estat en minoria. El primer any de la legislatura el Partit Socialista ha estat en minoria i en cap moment va buscar els vots del Partit Popular per a tirar endavant un pressupost ni altra cosa, no? I jo li diria, com això és el fet, el que ha passat, el que hem viscut, jo ara li parlo en condicional en el cas de que nosaltres estiguérem al govern i no tinguérem esa majoria, però li dic, inclús tenint-la, per suposar que ens sentaríem a parlar en tots els grups, perquè jo estic convençut, una, que tots els grups tenen coses positives que aportar i de segur que alguna d'aquestes coses que proposen altres grups podria incorporar-se al pressupost municipal, i dos, que no hi ha que oblidar, i alguns pareix que ho obliden contínuament, que aquests grups tenen l'aval de milers de veïns darrere, no? I que, per tant, representen també i donen veu a milers de veïns i veïnes, en el nostre cas més de 7.000 veïns de Vila-real, que no han votat al Partit Socialista ni a Compromís que formen ara el govern, no? Per tant, jo crec que el diàleg, el intentar arribar a acords hauria de ser una constant, no només quan una necessita per un tema numèric, perquè els números no donen, sinó en qualsevol cas, no?
Serà demà a 1:30 del migdia. Jo només hi ha en l'ordre del dia els pressupostos. Clar, nosaltres connectarem 1:30 quan comence. Hi haurà torn, imagina, no? Del per què sí o el per què no, que cada un donarà la seva explicació. Imagina, sempre va el mateix ordre, no? De la gent que
sí,
intervé.
Sí, el funcionament del ple és el del qualsevol altre ple de l'Ajuntament de Vila-real, en l'ordre de menor a major representació. Sí que és cert que en este ple de pressupostos el que es fa és donar més temps per a poder fer tant l'explicació, en este cas el govern d'aquest projecte de pressupostos, com la resta de grups poder explicar els nostres posicionaments, s'incrementen els temps que tenim cada grup per a donar les explicacions oportunes.
S'ha de poder fer els 8 del matí. És que, clar, els veïns així s'entraran menys, però bueno, ho posarem quan estiga tot gravat, ho tornarem a posar en directe. Per cert, el dijous ha de treballar pleno?
Sí, ple ordinari, no? Jo crec que això també demostra, i és algo que dic sempre, no? Que evidentment nosaltres estem per a treballar i cada que se'ns convoque, inclús a vegades sense complir temps i formes, pues per això estem, però demostra també un poc la desorganització i la falta de planificació que existís en l'Ajuntament de Vila-real, no? Perquè dijous hi haurà un ple l'ordinari del mes i demà s'haurà de convocar un altre per a provar el pressupost, no? Pues bé, estem així per a treballar. Cobrem, fem els plens que, o almenys la gent que, evidentment que anem per assistències, que no tenim un sou en l'Ajuntament de Vila-real, cobrem únicament un ple al mes, independentment dels plers que se facen. Vull dir, podem
això
fer...
que quede clar.
Queda clar. Fem un ple on fem cinc, cobrem el mateix,
el
un únic
toca.
Ple al mes. Correcte.
En este cas seria el ple ordinari, però els extraordinaris tenen l'obligació d'acudir. Li he preguntat a Dora Saura, la regidora que estava antes que vostè, la de Cultura. Vol que parlem abans del... Bueno, és que clar, el del dijous. Digue'm les propostes, perquè si no és que després mos liarem i igual mos vengem el temps.
Sí, nosaltres portem al ple ordinari d'este mes dos propostes que considerem que són interessants. Una és per a demanar al govern d'Espanya que no retalle l'assignació al pla corresponsables i explique per a aquells veïns que no coneguen en què consistís este pla. És un pla finançat fins ara íntegrament pel govern d'Espanya, que venia un poc a donar ferramentes per a millorar el tema de la conciliació familiar, sí, i també el que són cures a persones dependents, no? Pues, per exemple, alguns ajuntaments han destinat aquests diners a projectes o a programes de conciliació familiar en els períodes de vacances escolars, quan els xiquets no tenen classe i, per tant, moltes famílies tenen dificultats a l'hora de conciliar.
La majoria.
O també formació en corresponsabilitat. No? L'Ajuntament de Vila-real, de fet, els últims anys ha rebut més de 100.000 euros per este programa, però la notícia la coneixíem fa unes setmanes quan el Ministeri anunciava que retallava fins a un 25% les aportacions a este programa corresponsables. No? Ens preocupava que això poguera perjudicar també evidentment als programes que desenvolupen els ajuntaments. A més, pense vostè que aquest anunci se fa pràcticament al final del primer semestre de l'any, sí, quan tot el món ha fet ja un càlcul dels diners que va comptar per això. No? És cert que l'any passat hi va haver problemes i aquests diners van arribar més tard de lo normal, però damunt enguany coneixíem que no només anaven a arribar tard, sinó que damunt hi havia una retallada del 25%. El que ha decidit el Ministeri és que aquest 25% ara l'assumisquen les comunitats autònomes. No? I això s'ha comunicat, com li dic, pràcticament al mes de maig, 5 mesos després d'iniciar l'exercici 2025. No? I nosaltres el que demanem és que siga el Ministeri el que finança el 100% d'este programa, perquè creiem que és com ha de ser. No? I esperem pues, tindre el suport de la resta de grups, perquè al final d'això depèn també alguns programes de conciliació familiar que puguen portar-se a terme a la nostra ciutat. I això és una proposta, i l'altra proposta que portem al ple són una sèrie de mesures per a revitalitzar el Termet de la Mare de Déu de Gràcia. No? Jo crec que tots els vilarrealencs tenim una estima especial per este paratge. Per un costat ens preocupa, no? Pues la situació en la que es troben els arbres, la vegetació d'aquest espai, que hauria de tenir una cura major de la que té actualment. I també podríem parlar d'altres problemes pues en el mateix ermitori o en els edificis annexos, en el com està la pintura i els problemes de que hi ha en els edificis. Però a banda, i sobretot en el que centrem en este pla, és en aprofitar millor aquells recursos que ja tenim en aquest espai i que podrien suposar un major atractiu tant per als veïns i veïnes de Vila-real com per a aquells, que són molts, que visiten el nostre paratge. No? Una de les propostes que porta este pla per a revitalitzar el Termet és definir un projecte d'ús del molí de l'ermita. Saben vostès que aquest edifici està ara mateix tancat i, desgraciadament, deteriorant-se cada vegada més. I el que fa falta, almenys així considerem des del Partit Popular, és definir, no?, un projecte d'ús que se faci un procés d'escolta activa d'aquelles entitats, col·lectius, que poden mostrar també el seu interès en aquest espai i definir un ús per a aquell edifici que està en un lloc idoni de la nostra ciutat pues, puga tindre ús. Una altra de les propostes és que durant els mesos d'estiu hi hagi una base fixa de la policia local en la zona del Termet. Saben els nostres veïns pues, que cada vegada ja són més, és cert, les famílies que durant tot l'any viuen en la zona de Maseig, però evidentment la població d'esta zona s'incrementa de manera notable pues, a partir de ja, a partir del mes de juny, i per tant, per a millorar la seguretat de tota esta zona, la nostra proposta és instal·lar una base fixa de la policia local al Termet. Un tercer punt d'este pla seria recuperar la biblioteca d'estiu al Termet. Saben que quan governava el Partit Popular la Casa de la Sud s'oferia aquest servei de lectura i, per tant, volem també que els xiquets i joves i també els adults, no?, de la nostra ciutat pues, puguen tindre aquest punt de lectura a l'estiu al Termet. Això ho ha fet el Partit Popular quan ha governat, però també, i no tinc cap problema en dir-ho, la legislatura passada va haver un partit, en aquest cas Ciutadans, que va reivindicar també aquesta proposta. Hi ha un acord del ple aprovat per unanimitat i que no s'ha complit, no? I que este govern pues, ha incomplit aquest acord que hi havia del ple per a recuperar aquesta biblioteca d'estiu. Plantegem també, sap vostè que és un tema que ens preocupa i molt des del Partit Popular, que és l'estat en el que es troben les zones de jocs infantils de tota la ciutat, que estan en un estat per a nosaltres lamentable i que per a res estan en el punt que mereixen les famílies de Vila-real i també la zona de jocs del Terment, no? Nosaltres pensem que és un lloc idoni per a fer una renovació total d'aquesta zona de jocs, que se tinguin en compte les necessitats actuals del joc i també que se tinga present aquells xiquets i xiquetes en necessitats especials per a que també puguen fer ús d'estos espais, no? Una altra de les propostes que fem dins d'este pla seria traure un major aprofitament de la piscina del Termet. Sabem vostès, i ara mateix este mes de maig en les temperatures que estem tenint, pensem que seria totalment viable que estiguera oberta ja la piscina del Termet.
A partir de juny?
Correcte, o inclús al mes de maig, no? Ara mateix, els últims anys, la piscina del Termet només s'ha obert juliol i agost. Estem parlant de poc més de 60 dies d'ús a l'any d'esta instal·lació esportiva, que considerem que podria estar oberta a finals de maig i allargar-se fins a l'octubre, vale, perfectament, no? I per últim, pues una altra proposta, perquè així ens ho han fet arribar també molts dels usuaris de la zona del Termet, és millorar les condicions d'higiene i seguretat dels banys públics que estan en el Pinar de l'Ermita, no? I fer-ho d'una manera especial als caps de setmana i els mesos d'estiu, que és quan més afluència hi ha, no? Jo crec que són unes propostes coherents que permetrien dignificar molt este paratge natural i en algun cas, com per exemple el donar-li un ús al molí de l'ermita, permetria també tindre un altre atractiu a este paratge que tant estimem la gent de Vila-real.
Per cert, vostè ha tingut un cap de setmana molt ocupat, perquè jo quan ha vingut la regidora Dora Saborel li he preguntat les seues activitats, perquè sap que ha estat l'escola de dansa en ese últim, i vostès han cruzat així i els he sentit. Ella m'ha dit que estava sola, que tenia en l'auditori les dues primeres files d'autoritat sola, bueno, i m'ha assabentat que vostè ha estat en un acte del Partit Popular del cap de setmana.
Sí, bueno, l'acte va ser el dissabte. Pel que ha comentat la regidora, esta mostra de l'escola de dansa va ser diumenge, però li ho he dit, no vam assistir ningú regidor del Partit Popular perquè en l'agenda de l'Ajuntament no apareixia este acte de l'escola de dansa, i em sap greu perquè...
Cara, jo que volia dir-li... Perquè... I vostè, a veure, que primer té que ser la societat que els actes de partit,
no ho és, no?
Perquè si haguera estat l'acte i haver estat també això, jo entenc que la prioritat seua com a portaveu és haver assistit a un acte del poble, no?
Per suposat, no? I a més, no estic jo només, som 8 regidors del grup municipal popular i intentem estar i tindre presència sempre en tots els actes, però evidentment, si no se'ns convoca a l'acte, doncs és complicat que puguem assistir,
no? Això ha passat més voltes, no convocar a un acte?
Pues alguna vegada que altra passa, i ens sap greu, no? Perquè al final, pues una, perquè tenim gust d'anar a allò que fan les entitats de Vila-real, i dos, pues que crec que també com a representants públics pues tenim que tindre aquesta possibilitat, no? I pel que em comentaves de l'acte de partit, que per cert tampoc vaig poder estar tota la jornada en aquest acte que va convocar la presidenta provincial Marta Barrachina per un poc al voltant d'aquesta data dels 2 anys del canvi de govern a la Diputació i també a molts ajuntaments de la nostra província, un acte en el que vam poder, pues, per un costat, aquells que estem a l'oposició treballant per fer propostes per a millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, compartir aquestes propostes en les que estem treballant, i després també escoltar a aquells companys que ja sí que tenen responsabilitats de govern, que són alcaldes i alcaldesses de molts municipis, pues veure la gran feina que estan fent i com estan transformant les seues ciutats, no? I la veritat que és un goig, no?, veure com els governs del Partit Popular en municipis com Onda, Almassora, Castelló, Borriana i tants altres, no?, pues estan fent tan bones coses pels seus veïns. Però inclús d'allí no vaig poder quedar-me fins al final, perquè a les 12 tenia un casament a Vila-real, casava a una parella, i per tant, pues, això vaig tindre que deixar abans i vindre a Vila-real un cap de setmana, com dius, també prou intens, no? Ahir de matí vam participar en aquesta cursa solidària de l'Associació de Filles de Maria del Rosari, després vam estar també celebrant aquesta classificació de Champions del nostre equip, del Villarreal, i per tant un cap de setmana molt intens i amb molta activitat.
En el, per el que fa a la responsabilitat que vostè com a portaveu de Villarreal té i la crítica per no haver aprovat els pressupostos a les Corts Valencianes, s'aprovaran dijous. També s'han aprovat amb un tot tard.
Sí, crec que les circumstàncies que hi ha en el panorama polític autonòmic en les que hi ha la ciutat de Vila-real, en principi, no són les mateixes, no? I hi ha que recordar que a nivell autonòmic hi ha un govern del Partit Popular que no té majoria absoluta, per tant s'ha de produir una negociació molt més profunda que la que entenc que s'ha de produir quan hi ha un govern en majoria absoluta, com és el cas del govern de Villarreal. També no podem oblidar, no?, que aquests pressupostos a nivell autonòmic estan condicionats i molt per la catàstrofe que vam viure en la nostra terra el passat mes d'octubre, i tot i això, aquests pressupostos han estat damunt la taula abans que ho han estat des de l'Ajuntament de Villarreal, no? Per tant, crec que no és comparable una situació amb l'altra.
L'alcalde va dir que el fet d'aprovar els pressupostos de forma desfavorable és perquè són qüestions com la falta dels pressupostos a nivell estatal, que la tindran i que l'espera, però parla de la incertesa sobre les aportacions de la Generalitat.
Les aportacions de la Generalitat, per molt que l'alcalde repetisca una i una altra vegada eixa frase, estan clares, no? Estan clares.
Que llàstima me dona no ser televisió, perquè els dos busquem entre la paperassa per a tindre les dades exactes i no fer ningun error.
Hi ha inclús un document de la Conselleria de Serveis Socials de fa molts mesos on explica clarament que el contrat programa continua i que les quantitats anaven a ser les mateixes que havia tingut enguany cada municipi. Per tant, en aquest cas està molt clar que és el que s'anava a rebre, no? En canvi, aquest informe desfavorable de la intervenció municipal sí que parla d'aquest desfase de més de 2 milions d'euros que hi ha en la participació de tributs de l'Estat, i ho explica clarament també que aquests 2 milions quasi i mig d'euros que no sabem si rebrem o no per part del govern d'Espanya, pues dificulten també aquests comptes.
És a dir, el govern d'Espanya té que vindre 2 milions i mig d'euros que
no sabem si van a vindre o no a dia d'avui.
En aquest cas són el que ens toca.
Claro, vull dir, al final, que Villarreal, com va passar l'any passat, tinga major aportació per part de l'Estat, és simplement perquè els veïns i veïnes de Villarreal hem passat per Caixa, hem pagat els nostres impostos, ens han pujat els impostos i al comprar l'Estat recauda més i per tant ens toca més.
Té una incertesa en Generalitat i, sin embargo, no en l'Estat, perquè és en funció del que paguem, és a dir, el Generalitat sí que no ho tenim per llei.
O sea, se parla d'això perquè aquí governa esta ciutat, que és del Partit Socialista, li interessa fer creure a la gent que el Partit Popular en les altres administracions no coopera amb Villarreal, algo que és totalment fals, jo insistisc. L'any passat van ser més de 8 milions d'euros els que va rebre la ciutat de Villarreal per part de la Generalitat Valenciana, i per tant repetir ese mantra de que no, i és que les úniques inversions que s'han portat endavant a la ciutat de Villarreal durant este any venen d'altres administracions. O sigui, l'Ajuntament de Villarreal, com li dia, totes les inversions que va anunciar, que va aprovar, per a les quals va ficar els diners en el pressupost de 2024, no ha executat ninguna. Ninguna, absolutament. I això és la realitat de l'acció de govern del Partit Socialista i Compromís a la ciutat de Villarreal.
Regidor, és que són i 58 i sap la gana que tenen de sentir i la repetició de tots aquests gols, la festa que van haver ahir en el futbol.
Clar que sí, la veritat que vam disfrutar molt.
Claro.
I toca, i ara és moment de parlar de futbol, de parlar d'aquesta magnífica temporada que ha fet el Villarreal Club de Futbol i de pensar ja en la pròxima temporada, que si està segur d'espectacular, no tinc cap dubte que la pròxima ho serà molt més i que el nom de Villarreal una vegada més sonarà amb força per tota Europa, i això espera estar molt, molt contents.
Adrián Casabó, celebrem tots el triomfo del nostre club, que això és el que volem, celebrar-lo i gaudir de lo que som i de lo treballadors que som així en el nostre... Nosaltres, per lo que ens toca, per anar d'espectadors, que no en perdem ni una, siga l'hora que siga,
sí, sí,
perquè jo sentia el meu company l'altre dia dient és que ens tocarà vindre un diumenge a les 2, un... I anem, eh?
Anem. Estem acostumats ja que els horaris que mos toquen no són els que més mos agradarien, però tot i això, ahí està l'afició del Villarreal sempre.
Pues demà està a casa, serà en directe a 1:30, però a veure si és veritat que hi ha aquests pressupostos i així endavant, que és el que ens fa falta. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Bye.
Bé, ara sí, les dos del migdia i a disfrutar, perquè lo d'ahir va ser l'acabament de la temporada que volíem i que vam gaudir tots junts. Fins demà a les 12.